Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast. La Federació Catalana DOP-IGP us ofereix la Fonda de Catalunya Ràdio amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
No, no s'espantin. No gosaré, pobre de mi, no sent valencià, parlar de paella. No sóc de nissaga paellera, ni tan sols per no tenir, no tinc en la família cap conubi valencià que m'excusaria, en part, l'atreviment. No en parlaré. Només miraré de fer una lleugera aproximació al fenomen, basada, això sí, en la meva petita, modesta, ridícula experiència. Si algun valencià em llegeix, ja m'ho perdonarà. De fet, totes les vegades que he menjat paella a València, sempre algun dels valencians assistents hi troba pèls. Que si massa barreja, que si massa cuita, que si això és per turistes, que si això no és una paella. Una vegada, ja fa anys, guiats per Joan Fuster en persona, vam anar a parar en un lloc que, segons semblava, era d'absoluta confiança. Per fi vaig pensar, avui menjaràs una paella i sabràs realment què és. Tenia gana i em va agradar. Doncs no, resulta que allò no era una autèntica paella. Amb tot això, he arribat a pensar si veritablement existia l'autèntica paella, si no seria només un desideràtum, una utopia, una mena de paradís gustatiu valencià, del tot imaginari.
Benvinguts a la Fonda, amb Pep Noguer.
Vinga, va, per munts, per tot.
Un lloc on hi cap tothom.
La vida és...
Bon dia i benvinguts a la Fonda de Catalunya Ràdio.
Si la visc al teu costat.
Una fonda on aquest estiu la comencem amb aquesta fórmula magistral d'un llibre vell, antic, però no antiquat. Un llibre d'en Narcís Comadira. I després seguirem amb el pica-pica, una miqueta de pernil, una miqueta de restaurants, una miqueta de receptes antiga, una miqueta d'embotit i després el plat fort. I l'acabarem com sempre amb la nostra frase, no la maleïda, no, la nostra cita gastronòmica. Què us sembla? Comencem? Vinga, va!
La Fonda, amb Pep Noguer.
Torrons i xocolates Virgínies, des del 1932, et porten gustos i emocions d'alta cuina, patrocina aquest espai.
I tornem a tenir la guia Virgínies de la cuina catalana avui, una altra vegada de la mà de l'Òscar Gómez. Òscar, molt bon dia.
Molt bon dia, Pep.
M'agrada molt, perquè he vist el guió, que avui anem a una de les ciutats que a mi m'agrada, diguem-ne, no sé per què. Potser perquè hi he passat grans dies i grans tardes i sobretot grans vespres. Ja ho diu aquella frase, no? Reus, Barcelona, París, com va això a Londres?
Ostres, doncs m'enganxes. Em sona d'algú, però no me la sé. Ara quedo fatal. Ho sento pels amics que tinc ganxets de Reus, però no me la sé.
Avui anem a Reus i què? Anem cap a la banda del centre o a les afores?
Anem al centre, anem al restaurant Ferran Cerro, a la plaça del Castell número 2, a Reus, on aquest cuiner jove fa una cuina que admet poques etiquetes, perquè en realitat ell ha voltat per tot el món a nivell conceptual i fa plats que agafen una mica d'aquí i d'allà, amb molta substància, perquè ell és un ganxet de raça, va estar cuinant al celler de Can Roca, a Arzac, amb la Carme Ruscalleda, amb el Sergi Arola, on va arribar a ser cap de cuina a Can Jubany, es va formar a l'escola d'hostaleria de Cambrils, vull dir que és un cuiner molt de fondo.
Un cuiner molt de fondo i un cuiner que se li nota aquest fondo quan porta els plats, perquè del primer a l'últim allà notes que hi ha cuina, que no és allò, fer volar coloms.
Sí, realment, si parles una mica amb ell, veus que darrere de cada plat hi ha molta feina d'haver-lo pensat, haver-lo treballat i després aplicat, ben aplicat totes aquestes idees, i els plats surten molt bons i normalment tots tenen alguna cosa sorprenent.
Mira, jo te'n diré una, perquè com que t'havia estat aquí, i no sé si tu també la vas tastar, però fa un arròs de gamba vermella fantàstic.
Sí que vaig tastar, perquè jo quan veig arròs de gamba vermella em fa com imant i me'l demano. Sí, molt bo, és un dels seus grans hits, fa servir arròs varietat carnaroli, fumetes amb gamba, amb els caps de la gamba, molt intens, i fan una textura melosa, molt sexy, la veritat. I llavors, jo quan vaig anar me'l van servir amb un tartar de carn de gamba a sobre. Llavors és meravellós perquè tens el tartar de la gamba amb aquesta carn que encara no està cuita, i després la cullerada d'arròs, perquè jo me'l menjo amb cullera, l'arròs, si puc, amb cullera, i em sembla un hit sensacional.
I a part de l'arròs de gamba vermella, hi ha altres plats, perquè també li agrada a en Ferran de fer menús, eh?
Sí, li agrada fer menús i menús de degustació. Jo, a mi em va agradar molt unes vieires flambejades amb bou, praliné de pinyó, que és praliné de pinyó, s'hauria de fer servir més. Està molt bo el praliné de pinyó.
I si posa sal, encara més.
Exacte. I també li posa una mica de pernil i xips, i aleshores és un plat que té de tot. Té textures, té sabors, té cremositat, té cruixents, té la vieira amb aquesta mossegada tan amable. És meravellós, aquest plat.
I què més hi trobem? Perquè, a part, en Ferran Cerro treballa molt bé amb els olis.
Sí, mira, el turbot, jo l'he menjat al forn, ell l'està fent, ara he vist que l'està fent a la Beurre Blanc, amb tradició francesa, i el peix el tracta molt bé, la veritat, que té molta mà, té molt de tacte amb aquesta cosa dels cuiners que diuen ara està perfecte, i et surt el peix ja, amb una textura meravellosa.
I la part llaminera de les postres?
Mira, les parts de les postres, un punt de sofisticació, sorbet de gerds amb escuma de remolatge i oliva negra garrapinyada. Atenció, oliva negra garrapinyada, xocolata cirera i vainilla, o una poma rostida amb mascarpone i toffee.
Això de l'oliva verda o negra garrapinyada, això, mira, aquest no el vaig tastar. Hi haurem de tornar-hi.
Clar, si Reus està aquí al costat. Tenim un país prou d'una mida prou amable com perquè ens podem acostar gairebé a qualsevol racó a tastar cosetes bones.
Doncs entra a la Guia Virgínies de la Cuina Catalana amb Ferran Cerro de Reus. Moltes gràcies, Òscar.
A vosaltres, merci.
Amb la millor qualitat i tota la tradició, però també amb la més alta innovació, Virgínies, xocolates i torrons et presenta Emocions d'Alta Cuina. Perquè sabies que 100 xefs internacionals han atorgat els nostres productes 2 premis Superior Taste Award del prestigiós Institut Europeu? Per aquest motiu i molts més, avui podem dir més que mai que Virgínies és sabor i emoció.
Ja tenim a punt el petit gran xef, en Biel Coderc, que ens porta la fruita del dia.
Una poma mossegades, fruita seca per picar.
Culma de l'arbre amb el peduncle i quan estigui el més madura possible i tingui un color vermell fosc o negre viu, segons la varietat. Guarda'm a la nevera sense remullar-me abans i així em conservaré millor. Ah, quan em mengis, vés en compte de no empassar-te el pinyol, perquè sóc una fruita d'os, amb una forma arrodonida, una pell brillant i d'un color roig intens. La meva polpa és blanquinosa, de sabor dolç. Que bona que sóc! Sóc la cirera. Combino una cirera amb un tall de pernil dolç. Prova una cirera amb un tall de pernil d'ànec. Tardaria tastar la cirera amb una gamba cuita i d'una gota d'oli d'oliva extra verge?
Tinc fruites i verdures de tots colors.
A la Garrotxa elaborem el pernil curat de Can Mateu, l'autèntic pernil de pagès.
El pernil de Can Mateu està elaborat amb porc seleccionat 100% d'Uroc d'origen català.
El pernil de Can Mateu és artesà, salat a mà peça a peça i assecat sense pressa ni corrents d'aire, com es feia al rebost de les masies de pagès.
El pernil de Can Mateu per gaudir-lo en qualsevol moment.
I avui volem saber quina és la millor manera que es menja un bon plat de pernil en Joan Boneta, de Can Boneta de Barcelona. Joan, molt bon dia.
Hola, què tal? Com esteu?
Bueno, escolta, t'agafo aquí cuinant la marca de l'arròs, eh?
Sí, estem fent-la per demà. I ja aprofitem i la fem avui.
Tu ets un bon fan del pernil.
Molt. A veure, el que passa és que abans menjàvem el pernil que fèiem a casa, eh? I ara ens hem acostumat a menjar l'ibèric, eh? Però, bueno, els dos són bons, eh? Ben bons.
Amb aquests pernils de muntanya que tenim, fantàstic. A més, tu ets de la zona de la Cerdanya.
Sí, de la Cerdanya, però els que fèiem érem de la part de Lleida i sempre hi havia el porc a casa al rebost.
I tu com te'l menges, el pernil, a veure?
Pues, a mi, sobretot, m'agrada tallar-lo jo. O sigui, agafar un pernil sencer i anar a tallar-lo amb el gabinet.
I tallar i menjar, tallar
sí,
i menjar.
Sí, exactament, no? És com m'agrada, eh? Amb un bon pa amb tomàquet. Amb un bon pa amb tomàquet, amb un oli, jo hi utilitzo l'arbequina.
Clar, com que vens d'allà a la zona de Lleida... Borges,
Sempre hem pres oli de, abans de la part d'Age, que hi havia el d'això, d'Age, vull dir, d'os de Balaguer, i ara una mica més suau, perquè aquell era una mica més potent, i ara una mica més suau, que és el de les Borges Blanques.
I a la cuina, què? Quins plats fas amb pernil?
Pues ara estic fent un plat que, com que tenim l'espàrrec verd, faig una ou a baixa temperatura amb espàrrec verd i pernil, que està boníssim.
Clar, jo no sé quina és la millor manera de posar alguna cosa a la copa per acompanyar-lo. No sé si per aquest plat d'espàrrecs amb ou i pernil...
Mira, abans jo hi disfrutava, fotem-me el pernil i encara hi disfruto, fotem-me un bon vi d'aquests de fet a la bota, d'aquests de d'això. Però un bon vi de l'Empordà... A mi m'agrada el vi de l'Empordà. Un bon vi de l'Empordà.
I ara que estem allò ja, allò gaire podem dir en ple estiu, què? Una cerveseta també li acompanyaríem?
Home, potser millor encara, perquè fresqueta amb el pa amb tomata, amb la pa amb tomata i el pernil, genial.
Mira, fem una cosa, al matí amb la cerveseta i al vespre amb un bon vi de l'Empordà, com dius.
Perfecte, impressionant.
Moltes gràcies, Joan.
Vinga, que ens veiem, gràcies.
La fonda.
I ara és el moment de la recepta històrica del llibre La cuina catalana d'en Ferran Agulló, amb el fons musical del gran amic Xavi Salvà, de A dos gramòfons, i amb la veu d'Ari Coderc.
Yo no sé lo que en tus ojos vi, solo sé que loca estoy por ti.
Es fregeix el bacallà a talls amb bastant d'oli i enfarinat. L'oli sobrant es posa a la cassola, afegint-hi si no n'hi ha prou, i s'hi enrosseixen per 400 grams de bacallà, 150 de tomàquet. Al morter es piquen 2 grans d'all, 50 grams d'ametlles torrades, 50 de pinyons crusos i un ramat de julivert. Es tira a la cassola amb una mica d'aigua i es deixa coure 10 o 12 minuts. S'hi afegeixen 400 grams de patates petites o a trossos i a les mig cuites s'hi tiren el bacallà. S'hi van afegint cullerades d'aigua calenta i es deixa coure a poc a poc. I hi ha qui suprimeix l'all del sofregit i hi tira l'allioli negat.
Algo raro en tus ojos vi.
La fonda, amb Pep Noguer.
Ja tornem a tenir aquí en Josep Dolcet, el nostre mestre particular de les botifarres tradicionals de Catalunya. Josep Dolcet, bon dia.
Bon dia.
T'haig de dir que vaig tastar la xíndria amb catalana i m'ha agradat, eh?
Sí, és molt refrescant. És que és una amanida molt refrescant. És el mateix que si mengeu un pa amb tomàquet sucat amb maduixes i poseu un fuet o una llengonissa tallada primeta dintre.
Sí, sí, em va agradar. T'haig de dir també que ho vaig tastar un meló i també em va agradar. Vull dir, això de la fruita i la botifarra catalana combina bé.
Exacte. Sí, sí.
Bé, hem fet la botifarra catalana i què farem avui?
Avui farem la mare de les botifarres, que és la botifarra crua, la llengonissa a Tarragona, el tastet tendre, la botifarra de sal i pebre, la botifarra vermella, etcètera, la llengonisseta, etcètera. Parlem d'aquesta.
Doncs va, la botifarra crua, que aquesta, bàsicament, una part de greix, que ara ens explicaràs de quina part, una part de magre, sal, pebre i budell natural, no?
I budell natural, sí, sí. Tu mateix ho has dit. 75% de retall magre, més o menys, 25% de cansalada virada, cansalada de la panxa, sal, pebre, embotit en budell natural i res més. Recordeu, aquesta és la botifarra o la llengonissa crua clàssica. Vull dir, i aquesta és una llengonissa que recient acabada de fer, té un color vermell rosat brillant, però que, com que és carn i no porta res més, no porta cap tipus de conservador ni res, aquest és un producte que a poc va perdent el seu color i aquest color vermell brillant es va tornant a un vermell apagat i fins i tot a un marronós. Però això no vol dir que la carn sigui dolenta. Això ho hem d'entendre. No hem de buscar... Hem de fugir d'aquelles botifarres crues, d'aquelles salsitxes crues, que són d'aquell color rosat que fins i tot quan es couen i les trenquem del mig, tenen el color rosat.
Clar, ara em fas pensar molt perquè, per exemple, cap allà dalt a la muntanya, a vegades el carnisser d'allà del mercat diuen «Noi, se m'acaba la botifarra, fins demà no en tindré». I dic, home, ostres, ja em podries fer més. No, aquí la fem cada dia, és per això.
Sí, sí, és cert. Vull dir, estem parlant que és un producte de carn fresca. La màxima qualitat de la carn fresca és, diguem-ne, per ser consumida, és consumir-la el més aviat possible. Pues la botifarra crua, pues també. Si ens ha de durar més dies i si ens torna fosca, no patim, i si no la congelem, que no passa absolutament res.
I això de quan la gent toca, que segurament ho has vist moltes vegades, que hi ha gent que quan cou la botifarra, abans de coure-la, la punxa.
Bé, això són costums. La botifarra no s'hauria de punxar perquè tampoc s'hauria de coure amb aquella planxa i amb aquell foc tan roent. Llavors, si la punxem amb un foc roent, se'ns esclatarà. El que no hem de fer mai tampoc, vull dir, si algú la vol punxar, que la punxi. Si deixa anar molta aigua, és que n'hi ha. Vull dir, també hem de pensar en això, que no cal que n'hi hagi gaire. Però el que no s'ha de fer mai és esparracar-la per coure, per menjar-se com a botifarra. Per barrejar-la amb altres coses, vale, però per menjar-la com a botifarra, mai. Botifarra s'ha de coure sencera.
Alguna estona que tinguem més temps, em parlaràs d'aquell llibre de les botifarres que vau fer ja fa una colla d'anys, eh?
Sí, l'any 90.
4 dies. Apa, Dolcet, fins la pròxima.
Vinga, fins demà.
Acrefa, l'Associació Catalana de Ramaders i Elaboradors de Formatge Artesà, us ofereix aquest espai.
I avui recuperem un passeig per la formatgeria catalana, un passeig per als artesans de la llet, per aquests que agafen la llet, la mimen, la cuiden, la quallen, la formen i en fan una de les delícies que tenim a casa nostra, que és el formatge artesà. I avui anem cap a Sora! Perquè a Sora hi tenim la formatgeria Marrovira. Oi, Pere?
I tant, sí, estem aquí a Sora, al Vitaure.
Entre Osona i el Ripollès, no? Com, què sou, sí, més d'Osona, no, vosaltres?
Sí, som Osona, però bueno, estem al mig. Vull dir que no som ni d'uns ni d'altres, però no, és Osona. Vull dir que un poble petit que ens l'estimem molt.
Quanta gent sou aquí, Sora?
Uns 200, no som gaires, no?
Ui.
És un poble petitet i és bastant rural tot. Hi ha moltes masies, moltes cases de pagès com nosaltres. I després el nucli, hi ha l'església, el bar, el típic dels pobles, i les cases. I després hi ha un parell de barris més, i tota la resta són masies.
Ja ho has dit bé, l'església i el bar, eh?
Sí, això és important.
Això no pot fallar cap poble, eh?
No, la festa i els enterros, bàsicament.
Exacte. Pere, com va començar la formatgeria Marrovira? Perquè tu no et dedicaves a fer de formatger.
No, vàrem començar el 2011 amb el meu germà i la Carlota i bàsicament va ser l'Andreu, que va estudiar enginyeria, va estar a França i va veure els petits fermiers, els petits agricultors i ramaders que venien el seu propi producte, i nosaltres som pagesos i ramaders, però no arribàvem el nostre producte a la venda del consumidor. I va dir, ostres, i per què no fem això? I aquí a casa ja teníem experiència amb la mare i l'àvia que feien mató i formatge fresc, i vam dir, doncs va, provem-ho, i aquí vam començar.
Perquè vosaltres us dedicàveu, perdona, Pere, us dedicàveu a la cabra?
No, nosaltres tenim granja, bueno, tenim vaques de pastura i això, munyíem també abans de començar tota la història aquesta dels formatges, i també tenim granges de porcs.
Déu-n'hi-do, vull dir, allò, feina no us en falta, eh?
No, estem distrets. La veritat és que el món de pagès, si ets pagès, bueno, ja ho saps, que et dediques exclusivament a això. Vull dir, ja és una manera de viure, és una forma de viure que, bueno, el qui ha pujat ja ho sap, i el que no ho troba una mica estrany, no? Perquè són 365 dies l'any, has d'estar pendent sempre.
Clar, això és aquelles coses que a vegades en una tertúlia diem, no? Allò, i tu quan fas vacances, no? Dius, és que quan faig vacances també és allò que aprofites per anar a fer coses que et van bé, diguem-ne, per la teva vida, no? De la formatgeria, i segurament te'n vas a veure altres formatgers i formatgeres,
exacte,
no?
Sí, 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 a vegades, mira, marxem dos o tres dies i anem a, per aquí dalt al Pirineu amb companys formatgers o això i fem la ruta del formatges, bueno, fem cosetes d'aquestes i tot volta a la professió, diguéssim. Sí, és que realment és el que ens agrada.
Vosaltres sou d'aquells que, podríem dir que treballeu les tres llets, no? Vaca, cabra i ovella per separat.
Sí, 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 exacte. No fem cap mescla i els formatges són de llet pura, diguéssim.
De llet crua, eh? De les tres varietats, a tu quina és la que et fa més peça? Els formatges de vaca, els de cabra, els d'ovella?
A mi em tira molt la cabra, com el Monte. Sí, m'agrada molt la cabra. I, de fet, són els que tenim més referències de cabra.
De fet, teniu, ara, Pere, estic veient que teniu un blau. Aquest no l'he tastat jo, eh?
Sí, bueno, doncs ja el provaràs. Ja
fa molt que el feu, aquest?
Sí, deu fer 3 o 4 anys ja. Sí, sí.
Déu-n'hi-do.
I la sempre... veritat és que és molt bo.
Clar, jo sempre dic que aquestes coses, no? Un formatge blau és quan una formatgeria té una certa evolució, com el vostre cas, doncs, que ja en porteu més de 10, que ja dius, va, i ara vaig pel blau, no?
Sí, va ser una mica aquí anant a complicar la vida, perquè el blau tothom ho sap que és, bueno, un formatge que costa molt, que s'ha injectat el fong... Bueno, és laboriós, però bueno, això el primer any no ho fas, el segon tampoc, però la que tens ja rodatge i això ja et veus amb cor de fer-ho i dir, va, provem-ho. I la veritat és que realment estem contents, perquè no és un blau pur, és molt cremós i tipus gorgonzola, és una barreja. I la veritat és que l'has de provar, ja te'l deixaré provar.
Però si anessis a triar algun de tots, és a dir, el teu formatge més icònic, quin és?
Sí, a mi m'agrada el rústic. El rústic és un formatge de cabra d'una peça de 2 quilos que està normalment als taulells i es ven a talls. I aquest és cremós, que a mi m'agrada molt els formatges cremosos, i no és molt suau, ja té un gust de formatge. Vull dir, més fortet, eh? Vull dir, una mica més àcid, bé, més... boníssim, s'ha de provar.
Doncs Pere, salut, formatges i bon estiu.
Igualment, gràcies a vosaltres.
Gràcies.
Matons, recuits, garrotxes, serrats, topins, iogurts, llet fresca i tants d'altres formatges i productes lactis elaborats artesanalment a casa nostra. Des del 1982 que Crefa agrupa l'artesania formatgera catalana perquè la gaudiu a casa vostra. Som ramaders, som formatgers. Visiteu-nos a crefa.cat.
Amb el suport del Segell d'Artesania Alimentària de la Generalitat de Catalunya. La Fonda, amb Pep Noguer.
Doncs avui hem anat fins a un lloc que es diu Lavern, que si no tinc mal entès, em sembla que és a terme municipal de Subirats, un lloc on s'hi fa vi, on s'hi fan escumosos, on s'hi fa corpinat, on s'hi fa cava, i també on s'hi fa una de les delícies que tenim a l'estiu, perquè parlar de l'estiu i parlar de préssecs, això és una cosa d'aquelles que no podem deixar passar cap estiu sense préssecs. I per això hem anat a veure l'Imma de les Filos i el seu pare, en Josep Maria, que ens els trobem aquí. I ara, de moment, ens hem posat a l'ombra, eh? Imma, bona tarda, què tal?
Hola, bona tarda, Pep.
Quina calor que fa, eh?
Terrible. A dins de l'obrador i al camp, no s'hi pot estar.
Però si no s'hi pot estar, com ho farem, això? Qui els cria, els préssecs?
Pep, aguantar el que caigui.
Clar, de fet, els pagesos i pageses sempre sou d'aquells que us aixequeu molt aviat al dematí, de fet, quan el sol encara no ha sortit, perquè jo crec que és la millor manera de treballar a l'estiu, no?
Sí, sí, la millor manera, però clar, per molt d'hora que et llevis, bé, a les 5 o a les 6, però a les 10 cau el que no està escrit, però bueno, cap a encaixar préssecs, llavors.
Tenim un estiu que se'ns ha avançat molt de temperatures i, bueno, tot indica, diguem-ne, que aquest estiu, mesos que estem passant, això va seguint així. Jo no sé si pel préssec això s'avança o no, perquè aquí al poble, a l'Ordal, sempre els dissabtes feu la fira, no? Dissabtes i diumenges, la fira del préssec. Aquest any què feu? L'acabarem abans o no?
Doncs està per veure. El que sí és cert que està madurant tot molt ràpid. Vam començar en una època normal com altres anys, però a lo millor un dia tens previst collir una varietat i n'has de collir dues, perquè la següent ja està madura. Per tant, vigilar els camps i fer el que es pugui.
Clar, jo sempre dic, Lima, jo sempre et veig jove en tu, eh? El que passa que el teu pare ja no ho és tant de jove, però de ben segur que aquest món del préssec heu viscut a casa des de fa molts anys, no?
Sí, home, i tant. Jo dels 16-17 anys que vam començar a cultivar préssec és aquí a aquesta casa, sí, sí.
I per què vau fer préssec si no vinya, per exemple?
Bueno, és que també tenim vinya, a part de presseguers. Tenim més vinya encara que presseguers. Però, bueno, era un cultiu que es donava, que llavors ja a Mercabarna, que era el Born antic, ja es valorava el préssec de l'Ordal, ja tampoc venien aquell de Múrcia i de Lleida i tot això, no arribava tant de préssec. I ja s'apreciava aquella època, el préssec de l'Ordal. I es va anar fent, molts pagesos, és que abans pagès, oi, tots pocs, qui més tenia presseguers.
Vinya, préssec, segurament que també hi ha algun altre tipus de cultiu, però aquest és el que s'ha instaurat i el que es va fent, tot i que el préssec és una cosa molt de temporada, molt curta, no?
Sí, sí, curta i delicada, però és una alternativa que vam veure que aquí es podia donar, perquè com que no hi ha aigua aquí, tot és secà, doncs préssec allà juliol, ara s'allarga una mica més, perquè ha canviat els peus, són més resistents a la sequera, però aguantaven bé el préssec al juny, també, clar, la problematia de llavors també era millor, també era més beneficiosa que ara, era més generosa que ara, de veritat.
Una de les coses bones és que vos amb les filles teniu, diguem-ne, la continuïtat assegurada, però, Ima, jo no sé tu, això com ho veus? Hi ha futur, diguem-ne, a la família?
És complicat, la veritat, eh? Et soc sincera, Pep. És molt complicat perquè és molt sacrificat, però a banda, o sigui, el sacrifici ja l'entenem, que la pagesia és sacrifici, però depenem del cel. Ara mateix també hi ha la casuística del Port Senglar, que ens destrossa arbres que tenim plantats de fa 2 o 3 anys i els has de tornar a plantar de zero. Hi ha molts factors i, a banda, doncs bé, no és gens segur i per fer una mica de conciliació és molt difícil.
És molt difícil, però és molt necessari, sobretot perquè ara que està de moda o ara que tornem a reivindicar, no?, el producte de proximitat, ara que estem passant un estiu calorós i que hem vist, doncs, com a principis d'estiu, encara no, era finals de primavera, ja hi van començar a haver-hi focs, la importància de la pagesia, la importància de cultivar el territori, la importància de mimar aquest territori que tenim, és que si no es fa malament rei.
Sí, això està claríssim, tot això que dius, Pep, però s'ha de tenir clar des de tots els àmbits, perquè es troben moltes incongruències. Nosaltres mateix amb el tema del Port Senglar, des del pagesia ho estan dient a les autoritats i a qui depèn i qui pot gestionar això, i no s'està fent res. O sigui, jo crec que el que falta és unió i sobretot donar molt de valor a aquest producte, que en té molt, perquè si no els pagesos estan desapareixent.
Doncs avui no parlem de Port Senglars, però sí que parlarem de préssecs. Imma, exactament on som ara de la casa?
Doncs bé, ara estem a la galeria, on es passen, bé, és un menjador molt gran, que té uns finestrals i a més té tot de mosaic, que això dona molta frescor. I just al costat tenim un menjador, que és el menjador d'hivern.
Clar, és que jo veig dos menjadors aquí, eh? Dos menjadors grans amb dues taules, que de fet aquesta galeria és més gran que molts pisos. Això a les cases abans, quan hi vivia tota la família, clar, s'emplenava la casa.
Sí, sí, és una casa pensada perquè hi hagi moltíssima gent, perquè de fet hi ha molt d'espai i és això, taula gran, ben gran, espai, cadires i gresca.
A mi em fas pensar una mica com a les cases de pagès abans, no? Que a l'estiu amb molta calor, doncs en lloc d'aire condicionat, obres i tanques finestres.
Sí, sí, els corrents d'aire. Tot el dia s'està amb finestres, portes, que corri l'aire i bé, i tancar a l'hora del sol i obrir quan marxa el sol i jugar amb tot això. Però bé, són cases fresques. A l'estiu on millor pots estar, a l'hivern ja és una altra cosa.
Josep Maria, és difícil el cultiu del préssec?
És un cultiu aquí, com que és l'alternativa, bueno, hi ha vinya també, és totalment diferent a la vinya. És un cultiu més delicat, s'ha de ser una mica professional, perquè, esclar, s'ha de vendre un producte fresc, no és com el raïm, que després és un producte transformat, que es transforma en vi, i això, sí, s'ha de tenir una mica d'experiència, però, bueno, que després ja s'ho agafa ràpid.
El terreny, quin tipus de terreny és l'ideal pel préssec?
Bueno, l'ideal fos un terreny frescal i d'això. Aquí, el terreny que tenim aquí és un terreny molt ric en calç, que això dona dolçor. Bueno, a la calç dona color més que res al préssec i després argila. A l'argila dona molta dolçor. I això és una de les bones coses que tenim, que ens surti aquest préssec.
Al principi ara dèiem això de secar, de no poder regar i només aprofitar l'aigua, diguem-ne, que ens cau de la pluja. I sempre s'ha diferenciat, no?, una mica això, el préssec de vinya, el préssec de com es diu, el préssec de secar, no?, el vermell, el groc.
Bueno, hi ha una classe de préssec que en diem de vermell i en diuen d'aigua, que és el préssec vermell, que aquest és molt sucós. I després hi ha l'altre que diuen el préssec de vinya, però no és el préssec de vinya, és un pàvia, és el préssec groc. I aquest és més fort, més gustós, més rígid. Però en quant a assecar, si es pot, també fem una mica de rec de suport, perquè arribi a pujar, perquè de vegades la feina és fer-lo madurar, si tant sequera bé, i si tenim una mica d'aigua, una mica de goteig. Però vaja, és un complement, és una cosa de suport.
Els últims anys s'ha, diguem-ne, ha entrat al mercat o ha entrat en aquesta nostra pagesia una altra varietat de, podríem dir, no sé si és de la mateixa família o no, però són aquests préssecs més xatos, no? Els paraguaios. Vosaltres també en feu d'aquests?
Sí, d'aquests també en cultivem. I precisament agrada molt. Saps per què, Pep? Perquè és dolç. I pot ser una mica verd i és dolç. I té un pinyol molt petitó i tot s'aprofita. I sí, té molt d'èxit.
A mi l'altre dia em deien, mira, a mi m'agraden els paraguaios perquè són molt fàcils de tallar. És a dir, els talles, es separen en quatre i te'ls pots menjar en quatre mossegades.
Tal qual, sí. I no cal ni pelar-lo.
Ara que a la cuina IMA és diferent, cada un d'aquests préssecs, el préssec groc, aquí al costat de l'Ordal, a Calxim, foten un pollastre amb préssec que és espectacular.
No, és que Calxim, si vols menjar coses amb préssec, que és el lloc, la veritat, igual que altres restaurants de Sant Pau, però la veritat és que ho valoren, ho aprecien i ho saben manipular molt bé.
El préssec, que diem que és molt de temporada, clar, vosaltres també aprofiteu tots aquests caps de setmanes per fer la fira del préssec i per poder vendre gran part d'aquest préssec que teniu al públic directe, que això també és una mica aquesta filosofia slow food, no?, del bo, net i just, poder arribar al públic el més directe possible sense tants intermediaris. Això és una cosa que va en augment de fa 20, 15, 20 o 30 anys?
Bé, nosaltres, de fet, vam ser com avançats, perquè ara sí que està molt de moda, però si sóc sincera, fa 17 anys jo vaig venir al mercat, que estava embarassada, tinc un fill de 16 anys, o sigui que fa molts anys que estic aquí en aquest mercat. I la veritat és que cada vegada té més èxit. La gent ho valora més, el boca a orella, però els primers anys he de dir que no veníem. O sigui, els pagesos, bueno, què, hi anem demà, no hi anem? No. I ara ja és una cosa, un mercat, de fet, que ja és el mercat del préssec. I, de fet, és on el pagès té contacte amb el públic final i és on realment el pagès se sent el producte que cultiva tot durant tot l'any valorat, perquè quan el duia a Barcelona el deixa i, bueno, sí, tant, qual, fan comptes i ja està, però ningú li diu, pues, aquest és més bo, aquest m'ha agradat. Bé, és on té contacte directe i això és molt bo. Aquest mercat, la veritat és que ens ha ajudat moltíssim al municipi, no cal dir-ho, però sobretot al pagès. Tot i això, també sí que és veritat que és una cosa molt entregada, perquè veus que hi ha les filles, la dona, és una cosa molt familiar i costa molt de continuar i de tirar endavant. Cada vegada els pagesos són més grans.
Tu ara ets aquí i ets part important, a més ja fa temps que ens coneixem amb el món del préssec, però tu, diguem-ne, que no vas començar el món del préssec, de quin món venies?
Bé, és que jo, això és un complement també. Jo soc dissenyadora gràfica, vaig estudiar disseny i ho complemento amb, també fent aquestes melmelades, que és un projecte que tenim juntament amb la meva germana, Les Filos, que és on vam iniciar en cultivar aquest, o sigui, partint d'un producte fresc que té el pare, doncs el vam transformar en un producte elaborat i que durant tot l'any podem vendre, això sí, amb el segell de préssec d'Ordal.
Clar, de fet, aquesta és una de les maneres, podríem dir, a vegades de transformar el teu propi producte, que el tinguis tot l'any, com deies tu, però que, a més, diguem-ne, donar un valor afegit a això que en Josep Maria, no? Això que el vostre pare ha fet i porta. No? Jo crec que és important seguir, diguem-ne, és a dir, ampliar la manera de transformar el producte que un té.
Sí, a veure, del fet, és un producte molt valorat i que he de dir que s'esgoten referències, s'esgoten perquè... també, igual que el cultiu del préssec aquí a la finca, l'elaboració d'aquestes marmelades també és molt manual, o sigui, es pela a mà, es remena, es passa el xino, tot amb les mans. I bé, sí, és un molt bon complement i que es valora molt, sobretot a nivell de proximitat, perquè la gent, durant, quan ve la fira, també compra aquesta marmelada per l'hivern. A més, t'ho diuen, no, mires que jo l'hivern així la tinc o esmorzo cada dia amb aquesta marmelada. I com que el préssec és bo, relacionen el producte fresc amb el producte elaborat.
Clar, les melmelades és una d'aquelles coses que ara també s'ha de dir que amb tot això del sucre i aquestes, podríem dir, modes que més que volem ser més saludables i que volem fer les coses d'una altra manera, però clar, una bona melmelada, quan la melmelada té fruita i sucre, hòstia, això es nota, eh?
Sí, jo sempre dic que si vols menjar melmelada, menja en poca si vols, però menja-te la bona. I ja està, llavors, a més a més, a veure, no és dolenta, vull dir, sí que porta sucre, però també porta molta proporció de fruita fresca, de qualitat, de secà, de proximitat. Per tant, pot comprar't un iogurt blanc i posa-hi una cullerada de melmelada de préssec de vinya i ja veuràs quin gust té.
Clar, una altra d'aquestes coses de les conserves són això que quan érem petits sempre ho veiem a les paneres de Nadal i que ara ja potser no es veuen, no sé si perquè, diguem-ne, bueno, és un producte que era més, diguem-ne, de la moda de la nostra infància, no? Que és el préssec amb almívar.
Sí, de fet, la meva germana i jo vam començar aquest projecte inspirades en la nostra àvia, que era, com m'havies dit, conservava el préssec, el tomàquet, i el postre d'hivern no es anava a la pastisseria, es menjava préssec amb almívar. A vegades, mira, t'hi posaven una miqueta de pinya o alguna cosa més, però era el postre predilecte per hivern. Sí que era una mica avorrit, però en el fons, aquest préssec amb almívar, molta gent l'està comprant i gent jove perquè li recorda el préssec amb fresc. Perquè realment nosaltres fem préssec amb almívar només d'una sola varietat. No totes les varietats de groc són bones, és aquell més cruixent. I per tant et recorda molt com si et mengessis un préssec. I després, ara que ja som més moderns, el podem barrejar a l'amanida, el podem barrejar en el gelat de iogurt, podem donar-li el tomb. I la veritat és que és molt valorat.
Som aquí a l'Avern amb el 50% de Les Filos, amb l'Imma i amb el pare Josep Maria, pagesos del món de la vinya i del món del préssec. I clar, un, per exemple, quan va a la botiga i veu pomes, sap que hi ha la, veu la Golden, és molt reconeixible, no? La Fuji, la Gala, etc. Però en canvi, doncs, amb altres varietats o altres tipologies de fruita, com per exemple la taronja o les mandarines, o els préssecs, amb això de les varietats no hi estem tan avesats, eh? Però vosaltres aquí, tot i que el préssec no és una varietat, diguem-ne, autòctona, sí que són varietats instaurades, però quantes varietats en feu?
Ui, si poder... Ara ja en portem, sembla que som 5 o 6 ja d'acabades, ja collides i acabades, però podem tenir... És que 22 o 23 varietats. És que tenim varietats que ens vagin madurant una que no se solapin, saps? I que sempre anem tinguem préssec per poder servir. I comencem amb varietat, doncs, vermell, que aquesta és la més sucosa, i després van venint les groga, la pàvia, o el préssec groc, o el préssec de vinya, que en diuen. Aquestes vermelles, al principi, són més toves, més sucoses, més delicades. A mesura que anem avançant l'any, llavors ja són més que es poden pelar amb el gabinet, que avui dia són més... que no són tan de sucoses i tot això, que són molt bones. Com més avançat, més bones són el préssec.
Clar, comenceu, suposo, cap allà al voltant del mes de juny, a principis de juny, i què, depèn de com, arribem a setembre amb préssecs a l'arbre o ja són tots collits?
Comencem nosaltres sempre a finals de, bueno, a principis de juny, finals de maig, finals de sempre el 24, el 26 o 27 de maig. I acabem, doncs, tenim alguna varietat més tardana, perquè la Imma, vull dir, fan préssec amb el míber, i aquesta és una varietat, doncs, com tipus calanda, que fa un, és molt cocent i està molt bé. I això, aquesta varietat, ve a finals d'agost, primers de setembre. Per això ho allarguem una mica més.
Totes són fàcils de cultivar o difícils de cultivar a la vegada? O n'hi ha una que va més bé que l'altra o una que ens dona un rendiment més que l'altra?
Els rendiments són diferents. Al principi els rendiments són baixos, després va ser una mica més bé, però no cap cosa a l'altre món. Aquí estem parlant d'uns rendiments de 6 i 7 mil quilos hectàrea, vull dir que és un rendiment baixíssim. Però de cultivar pràcticament, home, com més enllà, com és el juliol, o sigui, esclar, saliv, hi ha més, s'hi posen més malalties, més alguna cosa. Però, vamos, no, pràcticament tot és igual.
Clar, aquí en el món del préssec, que és una d'aquelles coses, jo sempre dic, de que, clar, molt estacionals, com dèiem al principi, però també que combina molt bé la cuina, a part, diguem-ne, de les conserves. Com us agrada aquí? El cuineu el préssec aquí a casa?
Sí, bueno, com que en tenim tant de fresc durant l'estiu, no massa. I ja amb les marmelades a l'hivern, doncs ja ho posem com a complement en els postres, sempre de complement en formatges, a vegades si fem un rostit, doncs també... Però bé, totes, com que tenim bastanta varietat, ja fem amb això.
Imma, com veus el futur del préssec aquí a l'Ordal?
Complicat. El complicat, mira, fa, ja t'ho deia, 17 anys que vaig començar, fins i tot hi havia dins l'associació gent jove i cada vegada n'hi ha menys. És complicat dependre de tants factors i que a final de temporada no surtin els números. A vegades no és no voler, sinó és que no t'ho pots permetre. Com dic jo, a vegades hi ha professions que són com un hobby, i un hobby que surten molt cars. Per tant, falta... Bueno, ja s'ho creuen els pagesos, ja és molt vocacional, però falta que les coses resultin, es valorin i siguin justes.
Dius, ja s'ho creuen els pageses i les pageses, perquè tu també hi vas una mica al camp o no? O ho deixes pel pare, això?
Ho fa bastant el pare, sí. Jo estic més a la part de melmelades i a la venda del nou mercat, la família, la meva professió personal, vull dir que més coses, més mans ja no em queden.
Oh, però en Josep Maria algun dia li haurem de donar la jubilació, no? Com ho veus?
Bueno, això ho ha de plantejar i ho he de focar, perquè, clar, és complicat, i més perquè també no hi ha gent jove també aquí treballant que diguis, mira, doncs ja la part del camp està coberta, és complicat, no és fàcil.
Josep Maria, vosaltres esteu fets un altre motllo, la gent de la vostra època.
Home, mira, avui a les 6:15 estava a Vilafranca a buscar la gent per anar a collir préssecs. Demà tornem-hi, a 6:15 del dematí.
Som aquí, avui a l'Avern, parlant de préssecs, parlant de vinya, parlant de transformació del producte i parlant del futur, d'un futur que, Imma, veig que ni un ni l'altre el veieu molt esperançador,
Bé, potser sí que per naturalesa el pagès és un punt pessimista, però, bueno, és la realitat i s'ha d'obrir els ulls i s'ha de veure, no? Com t'he dit abans, joves pagesos de tota la vida han tallat els presseguers, per algú celebrar. Abans aquest poble estava ple de presseguers, ara només quedem nosaltres. Doncs bé, al mercat, si mires fas la mitjana d'edat, molts podrien estar jubilats i estan allà.
Quants productors sou d'aquí de l'Avernia al voltant de tota la zona de Subirats?
Dintre de l'associació de productors, que engloba Subirats i part de Vinyonet, ara devem ser potser una quinzena màxim. També hi ha algunes altes, baixes, molt poquets, ha anat a menys.
Doncs haurem de fer alguna cosa, no? Haurem de transformar més. No sé si dins el cap de la IMA hi ha alguna cosa que podries haver fet amb el món del préssec, de transformar-lo, i encara dius, mira, això encara potser algun dia ho faria. Ara, per exemple, que en el món de la vinya s'ha anat posant de moda buscar una altra manera també de fer vi, no? Amb tot això de la mínima intervenció, veus que hi ha vida més enllà, diguem-ne, de les conserves tradicionals?
Bé, és que les conserves han néixer una mica de complement i entenc que la marmelada i l'almívar no és un producte de primera necessitat. Potser sí que si fos una zona on hi hagués més plantació, hi hagués més producte, com passa, per exemple, a Lleida, el tema dels sucs doncs, és un tema important i és un... Bé, buscar més producte que sigui més de primera necessitat, però com el préssec fresc no hi ha res. Vull dir, el que busca la gent és menjar-se un bon préssec natural.
Que a vegades ja és difícil trobar-lo, perquè és això que dèiem, vosaltres aquí el dissabte i el diumenge és molt bé perquè el teniu aquí i la gent el compra a queixades, però moltes vegades és difícil saber d'on és el préssec quan vas a una botiga que no saps l'origen. Ostres, és una pena saber que aquell préssec potser és a l'Ordal i no ho diu, no?
També, això és una realitat i això t'ho diuen la gent que ve a comprar, cada cap de setmana algú t'ho diu, és que on el puc trobar a Barcelona? És que em pago però no és el mateix, és que és molt difícil, perquè la veritat és que nosaltres, per exemple, i no som els únics, molts pagesos venen botigues directament una vegada o dues per setmana, compren i venen, i això el que no ho entengui és que és molt complicat, o sigui, quan culls un préssec ja perd, per tant, el millor és collir-lo i ja posar-lo a la venda, i no pot transcorrer massa temps. I això és el que passa a les botigues o molta gent que diu que no els troba bons perquè estan collits verds, posats en càmeres i en aquell préssec no està madurat a l'arbre.
Imma, imagina't que d'aquí 10 anys agafem un diari i a la portada hi ha una notícia que parla dels préssecs de l'Ordal, dels préssecs d'aquí de Cal Olivella, de les Filos. Què t'agradaria que digués aquesta notícia?
Uix, no sé, ara mateix la imaginació, home, que tant de bo es pogués continuar i que hagués avançat, però sobretot això, que fos un projecte que se'n pot viure i que treballant, però que fos un bé per tots.
Josep Maria, sou feliç, siguem pagès?
Home, clar que sí. Sí, home, sí. Però ara m'ha vingut al cap una anècdota, que la deies en Lima, que és recent, és de 15 dies. Em va trucar un senyor d'un poble i em va dir que volia venir a comprar presses, que tal i qual. Però a més diu, vull parlar amb vostè. Vale. Llavors em va dir, no sóc cap botiguer ni res, però és igual. Dic, no, dic, sí. I bueno, tal dia que vam quedar, va venir cap aquí a casa, va comprar els presses i després de comprar els presses em diu, bueno, ara vull parlar amb vostè. Diu, escolti'm, jo el vindria a buscar i el vindria a tornar. I ens hauria de venir, diu, a fer una xerrada perquè la fruita d'avui dia no val res. Perquè estem cansats de comprar fruita pagant diners i tinguem-la que llançar o no disfrutar de la fruita. Diu, i vostè estaria disposat a fer això? Dic, home, li vaig dir que sí, l'últim. Diu, nosaltres el venim a buscar i el tornem, I ara no fa gaire, va tornar a venir a buscar presses. Diu, llavors m'entén, va agafar el mòbil i m'ha dit, mira, el 30 de juny, la tarda, Diu, es m'entén. Dic, sí, dic, es m'entén. Vull dir que, esclar, és que la gent vol fruita bona, però no hi és. És que tot ha canviat tant. S'ha fet aquestes grans plantacions que es rega d'aquesta manera, que només es tracta de treure quilos i quilos i quilos i collir, allà hi entren 25 o 30 o 40 persones, vinga, va, colliu tot, perquè nosaltres cada varietat almenys hi passem 4 o 5 cops, O sigui, collir el més madur, el que surt fora, després comencem a entrar dintre l'arbre. Esclar, tot això és un procés que tampoc se'n pot tenir moltes hectàrees, però que costa molt.
Clar, això que dieu, perquè ara la fruita no és bona, home, jo sempre dic que el mateix, no és que la fruita, és que dir la fruita és molt genèric, el que hauríem de diferenciar és la fruita que és bona de la que no ho és.
Sí, clar, bueno, clar, la fruita, sí, home, esclar, la fruita que és bona i la que no és, la com es tracta, jo com veig, i no diré llocs i tot plegat, com veig que collen la fruita amb aquests pelots, que allò són 200 quilos, com vols que sigui aquella fruita? Que els préssecs, el que hi hagi allà sota, si fos una mica decent, és que s'aixafaria tot.
Són verds.
Home, verds, verdíssim. Millor aquella fruita. És que llavors no madura, s'estova. Si madurés, es pensaria. Però, no, al revés. O sigui, es penseix. I en canvi, si madura, doncs, bueno, ho va aguantant.
Jo crec que la millor manera, Josep Maria i Imma, de valorar la feina que feu seria de que vosaltres a final de temporada no poguéssiu fer ni melmelades ni préssecs amb almívar perquè els hagueu vengut tots, no? Això seria el millor que us podria passar, tot i que és molt interessant fer melmelades i precis amb el millor per tot l'any.
Sí, bé, no ens esperem a final de temporada perquè mentre es cull s'agafa una caixa i com que ja les melmelades, com t'he dit, que són molt artesanals, ja es treballa paral·lelament. Però bé, tant de bo, collit, servit i venut, iau, i més i més. Aquest mercat que estem fent, la veritat, és que cada vegada va a més. Això sí que hem de ser sincers, perquè no ens anem d'amagar. Vull dir, quan una cosa cada vegada va millor, el que passa que és això. S'han passat, té 17 anys aquest mercat, on només es ven préssec, però els primers 5-8 anys no es venia res. Per tant, és una mica la feina de formiga que fa tan bé el pagès.
Doncs vinga, tots els dissabtes i tots els diumenges d'aquest estiu, juliol i agost, a comprar préssecs aquí a l'Ordal.
Sí, perquè si bé el cap de setmana el podeu trobar al mercat, a les cases dels productors, ells també molt contents, entre setmana us serviran aquest producte, que moltes vegades és que arribareu a la masia, a la casa, i veureu el tractor que acaba d'arribar. O sigui que us menjareu un préssec calent del sol perquè està recent collit. I això, la veritat, és que és molt únic. L'altre dia vam passar per aquí davant unes bicicletes que eren americans i es van parar. Diu, és que nosaltres allà en anglès, em deien allà a Georgia, també tenim molts préssecs, al moment anaven en bicicleta, els hi vaig vendre un pot de marmelada i uns préssecs que jo em vaig mirar quan sortien i l'estaven queixalant. Doncs aquestes coses passen aquí a l'Ordal i a Subirats.
El millor que et pot passar, que la gent sigui feliç menjant una cosa que tu fas, no?
Bé, això pel meu pare, que és qui els cultiva i que els treballa a l'hivern, que són molt d'usos, els hiverns fa molt de fred i s'ha de treballar, clar, és el millor premi i és el regal, aquest contacte amb el client final pel pagès és el regal, jo crec. Però bé, dels regals no se'n viu, o sigui, al final és, com bé dic, que al final de temporada puguis estar content perquè han sigut bons i perquè realment t'hi has guanyat la vida, si no.
Josep Maria, sense pagesia no hi ha cuina.
Ah, sí, esclar, hi ha d'haver la pagesia, i és que la pagesia s'ha de cuidar. És que si no es cuida, aquí acabarem que un quilo de tobac es valdrà 10 euros, arribarà un moment. Perquè és que si el jovent va abandonant el camp, va abandonant, sí que pot venir aquestes multinacionals, aquests grans grups i tot això, però bueno, això no serà el mateix, i ni és el mateix.
Gràcies, Josep Maria.
A tu, gràcies.
La Fonda de Catalunya Ràdio, amb Pep Noguer.
Productes catalans amb denominació d'origen. Aliments autòctons, excepcionals, únics i oficialment reconeguts per la Unió Europea per la seva alta qualitat. Arrelats a un territori que els proporciona un caràcter específic. Les denominacions d'origen són el resultat de l'estreta relació existent entre el producte, l'entorn geogràfic, el saber fer i el talent humà, amb el suport de la Generalitat de Catalunya.
I per acabar la fonda d'avui, una frase de Lúculo que diu: al perdre les ganes de menjar, vaig perdre la raó. Esperem que nosaltres no perdem la raó i que ens tornem a trobar aquí, si tot va bé, demà, clar, per fer la fonda, sí, aquí, a Catalunya Ràdio, tot l'estiu. Vinga, va, adeu-siau!
La vida és molt més gran si la visc al teu costat. Passa que em llença l'aventura. Caic sense pressa, guardant cada mirada. Abaixo l'escut i fugen les meves pors. En l'univers de neurones enllaçades arriba el petó de la pólvora i la flama. I esclata dins meu, omplint el meu cap de flors. Busquem tan lluny el que amaguem, el més profund, però avui he vist la sort que tinc amb tu. La vida és molt més gran si la visc al teu costat. No hi ha res que em faci mal. És molt...
Catalunya Ràdio.
Catalunya Àudio.
Som podcast.